Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correa. Si la pregunta a esta hora es ¿qué pintaba hoy Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros de Alemania? Pues ha sido invitado por el canciller alemán Olaf Scholz en lo que es todo un gesto para escenificar el impulso al gasoducto Midcat. De hecho, ahora mismo están ofreciendo una rueda de prensa.
Buena formación laboral, tenemos una economía de mercado social fuerte y potente.
Está hablando en directo el canciller alemán Olaf Scholz y a la vez le están traduciendo en esa rueda de prensa, en esa comparecencia con el presidente español Pedro Sánchez. El Midcat, este proyecto para transportar gas desde Argelia hasta Centro Europa, resulta fundamental para que Alemania rebaje considerablemente su dependencia del gas ruso. España es una pieza importante porque recibe gas argelino a través de Almería y porque este gasoducto Midcat atraviesa nuestro país y ya tiene iniciadas buena parte de las obras. Fue un proyecto que se dejó aparcado en 2019 tras un informe que cuestionaba su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que en ese momento el precio medio del gas en Europa no llegaba a los 15 euros el megavatio hora. Hoy está superando los 270, así que a lo mejor hoy ya es rentable. Es por este motivo por el que Alemania llama a la puerta de España. En nuestro país, cuando se paralizó el proyecto, apenas quedaban 226 kilómetros por construir hasta la frontera francesa. Por eso el gobierno dice que el tramo por territorio español estaría listo en apenas 8 meses. Los alemanes están locos por la música del gasoducto y que se haga además cuanto antes. Mañana mismo es un momento clave. La compañía gasista rusa Gazprom va a iniciar un corte total de 3 días en su suministro a Alemania. Dicen que es por mantenimiento, pero aquí ya nadie se fía de Putin. Cualquier excusa puede valer para que se realice un corte indefinido. ¿Y qué está frenando entonces la construcción de ese Midcat? Bueno, el principal problema se llama Francia y este gasoducto tiene que atravesar el territorio galo. El gobierno francés ha movido ficha, se opone a construir ese Midcat en su territorio por diferentes motivos y si no se opone, pues lo pone muy difícil. Muy en resumen, tienen reticencias ecológicas. Este es el motivo para quedar bien de cara a la galería. Pero hay otros motivos, como por ejemplo que Francia apuesta por el modelo nuclear y además no quiere perder la oportunidad de negocio en el nuevo esquema energético que se está diseñando en Europa. Si España sale fortalecida, Francia pierde oportunidades. Y qué casualidad, el presidente francés Macron realizó la semana pasada un viaje relámpago a Argelia. Francia está buscando reforzar su influencia en el país norteafricano justo en el momento en el que España atraviesa una crisis diplomática con el gobierno argelino por el giro la cuestión del Sahara. Así está Europa con estos líos, mientras desde Bruselas ya se pone encima de la mesa una intervención de emergencia en el mercado eléctrico. El modelo actual se diseñó hace 20 años. Nada tiene que ver ahora el precio del gas con el que había hace 2 décadas en Europa y tampoco la evolución de las energías renovables. Pero aquí nadie se ha acordado de Santa Bárbara hasta que no ha tronado y está tronando fuerte en Ucrania a base de bombas. La opción para cambiar el modelo energético europeo pasa por reducir el precio del gas en la factura de la electricidad. Actualmente es el elemento que determina ese precio del megavatio hora y por eso la factura está desbocada. Si limitas el precio del gas, consigues contener la factura. Eso es lo que ha pasado en España y Portugal con la llamada excepción ibérica. Ahora bien, es una intervención directa en el mercado y hay que pagar una compensación a las eléctricas. Por eso, a pesar de topar el gas en España, estamos pagando hoy todos la luz a 459 euros el megavatio hora, el tercer precio más alto desde que hay registros. Por cierto, que Sánchez anuncia que va a comparecer en el Senado para hablar del plan de ahorro energético. Es martes 30 de agosto en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Aprobada por el Consejo de Ministros la reforma de la ley del aborto que permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años. Además, garantiza el aborto en la sanidad pública, contempla el acceso gratuito a la píldora del día después y se establecen las bajas por menstruación dolorosa. Ahora esta reforma deberá pasar por el trámite parlamentario. Y ya son 35 las personas muertas y más de 250 las heridas en los disturbios que tienen lugar desde ayer en Bagdad tras el anuncio de la renuncia definitiva de la política del influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr. Los disturbios y manifestaciones siguen por todo Irak, a pesar de que el gobierno ha decretado el toque de queda. Y en España, 5 comunidades autónomas están hoy en alerta. Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad de Valencia tienen activado el aviso amarillo por altas temperaturas y, en el caso de la región valenciana, también por riesgo de tormentas, posiblemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Y hoy concluye en el Vaticano el consistorio extraordinario en el que el Papa ha convocado a todos los cardenales del mundo para reflexionar sobre la constitución apostólica Praedicate Evangelium. Además, esta tarde, a las 5:30, Francisco va a celebrar misa en la Basílica de San Pedro junto a los 20 nuevos purpurados creados el pasado sábado. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez ha denunciado la situación que se vive en su país, El Salvador, que lleva en estado de excepción desde el pasado mes de marzo en una guerra contra las maras. El obispo auxiliar de San Salvador afirma que la situación es muy delicada porque no se sabe el estado de los 50.000 detenidos en las últimas semanas por ser presuntamente pandilleros.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Escariolo anuncia el equipo para el europeo.
Lo ha hecho hace tan solo unos minutos. España debuta el jueves contra Bulgaria y el seleccionador Pilar Casado tenía que descartar a dos jugadores.
Que son Juan Núñez y Fran Guerra, los últimos descartes hechos por Escariolo esta misma mañana de los 14 que aún estaban concentrados con la selección. El ex base del Real Madrid se queda fuera tras haber repescado a Alberto Díaz, mientras que Guerra no entra en una larga rotación interior. La selección pone rumbo a Tbilisi, Georgia, a las 2 de la tarde en vuelo charter. El debut será este jueves, 1:30 de la tarde, hora española, ante Bulgaria.
Y en unos minutos comienza la etapa de la Vuelta a España contrarreloj entre Elche y Alicante en la ruta Quique Iglesias.
Será aquí junto a la dama de Elche, junto al Palacio de Altamira, en la capital ilicitana, Flores de Tir. Va a ser el primer corredor en tomar la salida a las 13:52 al filo de las 5 de la tarde, los Evenepoel y compañía. Evenepoel es el rojo, es el número uno de los favoritos para ganar hoy. Tiene que defenderse como pueda. Enric Mas, que pierde 1:12 en la general.
El final de etapa a partir de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones. Y tenemos tenis US Open. A las 6 de la tarde debuta Carlos Alcaraz y a la 1 de la madrugada lo va a hacer Rafael Nadal. Hoy debutan también Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.
Gracias, Corro. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
30 d'agost, des de Barcelona per tota Catalunya, la 1:07, i ara arriba el moment de saludar el cap d'informatius d'aquesta casa, senyor Losada. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bon migdia. Parlem del temps. Un dia, un dimarts de sol, sol radiant arreu de Catalunya. Moltes menys tempestes d'ahir, van ser importants ahir, sobretot a les comarques de Lleida i al sud de les de Tarragona. Les nuvolades aquesta tarda creixeran, com sempre, al final de l'estiu, però tindran molta menys empenta que ahir. Tot i això, esperem algun ruixat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb pluja molt poc abundant. Temperatures sense canvis, es mantenen encara els 32 graus a Girona, 31 a Tarragona, 30 a Barcelona, 27 a Lleida i 23 a Andorra la Vella.
I el transport públic i el trànsit?
Mira, el transport públic no hi ha cap problema i a la xarxa viària les mateixes incidències de fa uns 25 minuts aproximadament. Encara hi ha una cua d'uns 3 quilòmetres a l'autopista P7 a Sant Cugat del Vallès, direcció Tarragona, i a les comarques de Tarragona també en aquesta mateixa via, l'AP7, hi ha un carril tallat a l'Aldea degut a un accident en direcció cap a la ciutat de Tarragona.
I 5 cèntims del que parlareu a l'informatiu d'avui?
Doncs mira, d'entrada, en un món en el que parlem molt sovint dels cotxes elèctrics, del 5G o de la fibra òptica, aquests dies ens hem sorprès amb la notícia de que s'ha disparat la venda de llenya per escalfar la casa de cara a la pròxima tardor-hivern. I és que, davant del fantasma de les restriccions que està recorrent doncs, pràcticament tota Europa, de com està evolucionant l'alça, el preu de la llum o també el gasoil de calefacció que s'ha duplicat a les últimes setmanes, doncs les famílies que tenen llar de foc o una caldera de llenya ja han reaccionat comprant el doble de troncs de fusta de l'any passat, uns troncs que són molt més barats que els combustibles fòssils. Aquest serà un dels temes que parlarem aquest migdia, com també de la ressaca encara del sinistre del passat cap de setmana a Terrassa, la mort d'un jove de 19 anys a la matinada durant una concentració de vehicles en un polígon industrial d'aquesta localitat del Vallès. Doncs aquest sinistre ha posat de nou sobre la taula la necessitat d'erradicar aquestes curses il·legals i el risc que comporten. Escoltarem què diuen a l'entitat, al president de l'entitat que agrupa els polígons industrials que hi ha a Terrassa.
Molt bé, senyor Lozada, a quina hora comença l'informatiu?
2 de la tarda i 20 minuts com cada dia,
Doncs estarem escoltant. Moltes
molt
gràcies.
Bé, bon dia, adéu.
Gràcies, adéu. Sílvia Ortiz, companya d'Esports Cope Catalunya i Andorra, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
L'última hora esportiva.
Queden 3 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges el pròxim 1 de setembre i estem pendents de moviments. Al Barça, l'objectiu prioritari és fitxar per reforçar els laterals amb noms sobre la taula com Marcos Alonso o Héctor Bellerín. Abans però han de sortir jugadors com Aubameyang, Braithwaite, Pjanic, Abde o Dest. L'Espanyol està a punt d'incorporar el porter Álvaro Fernández, que arriba cedit del Huesca per una temporada a canvi de 400.000 euros. El Girona ha fet oficial que Yangel Herrera estarà de baixa 4 setmanes per una lesió al tendó del bíceps femoral i Ramon Tarrats 6 setmanes de baixa per una lesió al tabic medial del sòlid dret. L'Andorra ha fitxat el defensa central del Barça B, Mika Marmol. L'equip de Der Saràbia va perdre ahir contra les Palmes per 2-0 en partit de la tercera jornada de Lliga a segona divisió. I en bàsquet, Joel Parra serà l'únic representant català a l'europeu que comença aquest dijous. La selecció espanyola ha confirmat la llista definitiva de 12 jugadors que participaran a la competició en handbol. El Barça va guanyar la Supercopa de Catalunya imposant-se al Granollers a la final per 44-30.
I les tres preguntes del dia.
En clau Barça. El Barça necessita Marcos Alonso. En clau espanyol, us agrada Álvaro Fernández? I en clau Girona, quina posició és prioritària reforçar? La porteria, el mig camp o la davantera?
A quina hora escoltarem Esports Copé?
A les 3 i 5.
Allà hi serem. Gràcies, Sílvia.
Gracias,
y a la 1:11 ha llegado el momento. ¿El momento de qué? Pues de perder peso. Para aquellos que habéis intentado perder peso y no entendéis por qué no hay manera de perder esos kilos, que desaparezcan de una vez por todas. Si tu propósito es adelgazar, ganar salud, deshincharte, eliminar toxinas, deshacerte de los excesos veraniegos, voy a hablar con Enriqueta, dietista del Plan 1-2-3, que nos lo va a contar todo. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Pues sí, si queremos perder peso, la solución es hacer el Plan 1-2-3 de Clinitec. Adelgazarás seguro. Es un plan rápido porque tan solo son 3 semanas y muchos oyentes que estarán cansados, como tú dices, de probarlo todo lo que no funciona. La solución, Plan 1-2-3, conseguirás tu propósito, no son batidos, vas a seguir comiendo, olvidarse del efecto rebote y vamos a conseguir perder peso y también, que es importante, deshincharnos, bajar volumen.
Bueno, recordemos siempre que es muy importante decirlo, Enriqueta, que está realizado con ingredientes naturales, sí. Con registro sanitario, además es apto para todos los bolsillos porque es económico y fácil de hacer para hombres, para mujeres y para todas las edades. En 3 semanas vamos a adelgazar, Enriqueta, dices, de 4 a 7 kilos. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar por la primera semana.
Vale, pues la primera semana vamos a tomar los sobres de piña, que son drenantes. Nos ayudan a eliminar las toxinas, sobre todo lo que hemos cogido este verano. Nos vamos a deshinchar, a perder, a bajar más de una talla, a eliminar los michelines, a despedirnos de la retención de líquidos y del volumen. Esto en la primera semana.
Montse. Muy bien. ¿En la segunda semana?
Los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos para cuidar nuestra flora, que hay que mimarla. Tendremos buenas digestiones, nos despediremos del estreñimiento y perdemos más de 3 kilos.
¿Y la tercera semana?
Pues llegan las cápsulas que son captagrasas, son saciantes, calman la ansiedad. Ellas nos atrapan la grasa localizada, eliminamos y seguimos perdiendo peso. Y el resultado en estas 3 semanas es de 4 a 7 kilos menos y además mejorando la salud porque nivelamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Todos son ventajas con el plan 1-2-3. ¿Lo quieres? Pues llámame, el teléfono es fácil, ¿eh? 650-51-52-53. Te lo llevamos a tu domicilio. No tienes que moverte, no tienes que desplazarte y te lo llevamos sin gastos de envío.
650-51-52-53. Lo más importante es ese plan 1-2-3, pero sí. Es un plan que nunca vas solo. Es un plan alegre, contento, que quiere compartirse.
Bueno, porque es un plan que llega con una gran promoción para los oyentes de COPE. Si me llaman ahora, tendrán de regalo con el Plan 1-2-3 nuestras 3 infusiones de plantas medicinales, la detox, más la drena, más la lipo, pero también tendrán de regalo nuestro gel adelgazante que lleva rolón incorporado para que sea fácil de hacer el masaje cada mañanita para destruir esa grasa en barriguita, michelines o muslos, ¿no? Esta gran promoción gratis con tu Plan 1-2-3 y solo marcando este teléfono, 650 51 52 53. adelgazarás no es un sueño, ¿eh? Es una realidad con tu plan 1, 2, 3.
Bueno, pues marcarlo ya ahora mismo, 650-51-52-53. Adelgazarás más de 4 kilos en 3 semanas con ese plan 1, 2, 3. Y gratis ese detox, más Denena, más Lipom, más el gel adelgazante, llamando al 650-51-52-53. Pero lo más importante es decirle adiós a esos kilos de más de una manera segura. Pues 650-51-52-53. Enriqueta, un besazo.
Y otro para ti muy grande.
Gracias,
chao.
Hasta luego. I d'aquí un moment, què farem? Doncs parlar d'un tema interessant. Segurament ho has fet tu, no passa res, eh? No has fet res molt dolent, però et direm que si has fet allò de... aquells dolmen amb pedretes a la platja o al bosc, diuen que és una inconsciència perquè fa perillar l'ecosistema. No ho dic jo, eh? Ho diuen gent com el Carles Castells, que és col·laborador del CREAF, del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. Ara en parlem amb ell.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si aquest estiu, o durant aquest estiu, mentre contemplàveu el paisatge d'una platja rocosa en un paratge de muntanya i heu apilat unes quantes pedretes, tot fent una mena de torre decorativa, podeu haver contribuït sense saber-ho amb el metre a l'ecosistema. Tinc raó, Carles Castell, doctor en ecologia i col·laborador del CREAF. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem malmetent l'ecosistema fent això?
Clar, depèn de, en concret del lloc i de la magnitud, de la quantitat doncs, de persones que facin doncs, aquestes piles, però hi ha molts llocs que s'està veient que sí. Indrets on aquestes pedres juguen un paper ecològic important per mantenir humitat, per retenir doncs, sol, terra, per reduir les temperatures que serveixen com a refugi, doncs s'està veient que sí, que s'està alterant el paisatge, l'ecosistema, i de retruc s'està doncs, impactant negativament sobre espècies valuoses perquè són molt fràgils i molt rares.
Hi ha desconeixement de l'impacte real que té, no?
Sí, jo crec que simplement és una inconsciència en el sentit de pensar que no té, de fet, les piles de pedres que no utilitzen tradicionalment com a fites, no? En excursionisme, que si no estem parlant d'això, evidentment, no? Perquè el fet de que
exacte.
En una cruïlla de senders doncs, hi hagi apilades o una sèrie de pedres, doncs no passa res. O en determinats indrets doncs, que tradicionalment s'ha fet, en altres cultures, o llocs d'una doncs, tartera, que tots són pedres, per entendre'ns, a alta muntanya, doncs si apilem tres pedres, pel motiu que sigui, doncs no passa res. Però, clar, quan estem, sobretot en llocs això de costa, en què hi ha molta insolació, hi ha molt poca vegetació, molt poca ombra, moltes salinitats, condicions molt extremes, també acostuma a passar alta muntanya, no? En aquests llocs que les condicions de vida són tan complicades, o en llocs volcànics, per exemple, ens en trobem molts problemes també Illes Canàries o llocs com Islàndia, que gairebé no hi ha vegetació, doncs s'ha posat aquesta moda de llocs on hi havia tota aquesta capa, diguéssim, no? De pedres planes, generalment a sobre de terra, que feien això, doncs que retenien sol, que retenien humitat, que era el millor que podien germinar llavors, que servien de refugi per invertebrats i per determinades espècies de rèptils, no? Serpentines, doncs que si se'n fa una, doncs diries, bé, l'impacte és molt puntual, però clar, la que arribes a segons quins indrets i trobes centenars o milers de torres d'aquestes, com està succeint actualment, doncs el canvi, l'impacte és molt important. Sí.
Jo m'he donat d'això, Carles, bueno, fa molts anys, abans, antigament, ho haig de dir, jo també feia aquests dòlmens, no?, quan estaves veient la posta de sol, i des de que es va començar a parlar de que era millor no fer-ho pel tema de l'ecosistema, m'he donat molt, que sóc molt assidua a Formentera, que aquest any... la coneguda sargantana de l'illa està desapareixent perquè, òbviament, ja no hi ha aquelles pedres que porten aquella ombra i refugi a aquestes espècies d'invertebrats.
Sí, sí, clar. Evidentment són, a veure, aquestes espècies, diguéssim, endèmiques, no?, pròpies d'un lloc com la sargantana de les Pitiuses, o també passaria el mateix amb l'espècie que és de Menorca, del nord, que són espècies molt adaptades, molt fràgils, molt poc abundants, pateixen tota mena d'impactes, no? Evidentment, el turisme, doncs que és molt intens en tots aquests llocs en conjunt, doncs provoca una sèrie d'impactes vinculats a les molèsties, a la contaminació, etc, etc. Però sí que és evident que el fet de que modifiquem el seu hàbitat, que és doncs poder passar part del seu cicle vital a sota d'aquestes pedres, doncs és un factor més que està contribuint que aquestes i altres espècies, tenen els coleòpters, com l'aquis, que és un escarabat aquests negres, no?, tan adaptat a aguantar la calor i les condicions extremes, però que necessita aquest refugi a sota de les pedres, doncs s'està veient que les poblacions estan baixant de manera dramàtica. Mm-hmm.
Deus anys cap aquí, Carles, és veritat que hi ha molts fars, que abans podies arribar fins i tot amb el cotxe al peu del far, i van decidir en molts llocs que el cotxe el deixessis a uns quilòmetres enrere i anessis caminant perquè la gent no s'acumulés la gent i fes també aquests dòlmens, no? I s'ha notat i molt, eh? La gent no vol caminar, eh?
No, és veritat. Recordo que havíem fet estudis fa molts anys que moltes persones que visitaven els parcs s'allunyaven, sembla que eren 80 metres de promitja del cotxe. Per tant, que no arriba amb cotxe, doncs hi ha també les persones que només volen passar un moment, fer una fotografia o seure, llegir, el que sigui. Per tant, doncs, si redueixes l'arribada de persones, d'entrada redueixes el risc de que hi hagi aquestes pràctiques, sobretot de persones que no són prou conscients de l'impacte que pot tenir. I sí, doncs aquest tipus de regulacions, la informació, hi ha molts llocs a Balears, per exemple, en altres països com Islàndia o com Islàndia, que també estan patint, o la costa atlàntica d'Espanya també, doncs s'està veient que això té un impacte molt gran, o les Canàries mateix, i estan començant a aparèixer rètols, no? De sisplau, no apileu pedres, perquè a més és... Jo trobo que són, és diguéssim, una pràctica i una icona molt, molt vinculada a cultures i a paisatges molt determinats.
Efectivament.
Per tant, que vagis a Formentera, o que te'n vagis a Finisterre, o que te'n vagis a Islàndia, i et trobis això, des del punt de vista del paisatge, també de set, no? No vols veure allò. Vols veure el paisatge que correspon a aquell indret. Jo crec que hi ha un punt cultural, també, que estem globalitzant i et trobes els mateixos piles de pedres en qualsevol lloc del món, no? I
clar,
això també fa un impacte negatiu sobre el mateix paisatge i la cultura de l'indret.
Clar, és que es banalitza un paisatge, no?, amb uns elements que ens porta a aquesta globalització i que estan homogeneïtzant llocs del món que són molt diferents.
Sí, sí, és clar. És el problema, que són modes que es difonen molt habitualment entre xarxes socials, no?, doncs fotos que apareixen, no?, d'influencers o, com es digui, de persones,
sí,
doncs, que es fan, no?, les fotos, doncs la posta de sol, la pila de pedres, i que dius, esclar, hem de pensar, ostres, però això tampoc té tant impacte. Doncs és el mateix que dèiem, no? És com trepitjar una duna, o és com dius, ostres, mira, és un paperet aquí, no passa res. Hem de pensar que si som milers o milions de persones, molt sovint, que visitem un indret, pensem l'impacte que té aquella acció que estem fent, que ens sembla que no té cap tipus d'impacte, multipliquem-ho per 1.000, o per 10.000, o per 100.000, o per 1 milió, i és quan la magnitud comença a ser preocupant per la conservació de l'ecosistema.
Uh-huh. Amb el tema del canvi climàtic, Carles, hem de tenir molta cura d'aquest planeta, no? Sempre diuen que no hi ha pla B pel planeta.
No, és evident que el canvi climàtic ja ha començat, i per molt que s'hagin de prendre moltes mesures que han de les prenguin ben aviat, tenim un increment de temperatura, uns canvis en la règim pluviomètric, que ja els tenim aquí, que són irreversibles, per tots els gasos que ja s'han acumulat amb les emissions històriques de la humanitat, i per tant el tenim aquí, i hem de mitigar-lo, ens hem d'adaptar. Per tant, en molts casos el que hem de fer és reduir la resta d'impactes i d'estressos sobre els ecosistemes que estan a la nostra mà. Per tant, diguéssim, les espècies, no? Els sistemes naturals hauran d'adaptar-se, d'evolucionar, de migrar algunes espècies per adaptar-se al canvi climàtic. Per tant, sempre diguem, posem-ho fàcil amb la resta de coses que sí que podem, no? La gestió que fem de l'espai natural, la intensitat d'explotació o l'ús públic, és a dir, per tant, intentem que el nostre rastre, quan anem a gaudir del medi natural, quan de fer el contacte amb la natura, té uns beneficis per la salut integral de les persones que no es podem perdre. Per tant, hem de tenir molt de contacte amb la natura, però l'hem de tenir de manera molt suau, molt respectuosa, de manera que quan marxem no quedi rastre, no?
Que
una persona passa per allà, i és la clau.
Hauríem de fer molta pedagogia, més pedagogia encara, començant per les escoles, no?
Sí, és clar. És evident que cal continuar la sensibilització de l'educació ambiental, però al mateix temps també cal campanyes deixin més intenses, perquè no podem esperar. No? Estic convençut que les generacions que pugen tindran molt més respecte pel planeta que no pas la nostra, però, clar, no podem esperar, no?, tants anys que hi hagi aquest canvi generacional, aquest canvi cultural, i, per tant, hem d'anar a mesures molt més estrictes, molt més intenses, sobretot en els llocs on es produeixen doncs, aquest tipus de conflictes amb el medi natural, perquè hi ha molta presència, hi ha moltes visites, hi ha una explotació doncs, que no és sostenible, per tant, ara s'han de prendre mesures puntualment, doncs, divers en funció de l'activitat o de l'ús que sigui el que causa l'impacte, que hem d'actuar de seguida i prendre mesures de seguida, perquè no tenim gaire temps per actuar, francament.
Nosaltres no ho veurem, segurament, les properes generacions, segur que sí, però estem veient com estan perillant l'ecosistema de boscos i de platges, Ens acabarem quedant sense platges. Bueno, de fet, un dia que vaig fer una entrevista va ser molt interessant, perquè em van dir que quasi bé el 70% de les platges d'arreu del món són artificials.
Sí, esclar. Tots els impactes que han causat sobre la línia de costa, no? Amb l'artificialització, l'urbanització, espigons, ports esportius que han modificat tota la dinàmica dels sediments. I això li sumem, doncs, actualment, tenim una pujada al nivell del mar, tenim un increment dels fenòmens meteorològics extrems, temporals, per tant, fa que les platges desapareguin i sigui, no?, com el mite de Sísif, no?, que anava pujant la pedra dalt de la muntanya i li tornava a caure, és el mateix. Cada llevantada o cada garbinada que tenim es torna a emportar a la terra i ha de tornar a dragar. És absurd, no? Hem de buscar anar a l'arrel del problema, i realment els sistemes costaners, tots els estudis que parlen de pèrdua de biodiversitat, que se situa doncs, en pràcticament dues terceres parts de la biodiversitat en els últims 50 anys, aquestes dades són encara molt més elevades, sobretot en sistemes costaners i fluvials, no? Vinculats a l'aigua, als llacs, als rius i a la costa, doncs són extremadament fràgils.
Mira, jo cada cop que veig una dragadora al mar em poso negre,
Sí, llavors és bastant absurd, no? A banda de que les platges semblen més solars, no?, que altra cosa, perquè no és la sorra que hem conegut sempre, no?, formada a partir
de
l'erosió, no?, de les antigues calcàries i de les pedretes, o del sauló, que sí, sinó que són uns llots que surten del fons del mar, i a més veus que és una despesa, és això, que és un no acabar mai, no?, perquè saps que mentre no riguin sediments, mentre no hi hagi una dinàmica natural, doncs a la propera, al proper temporal s'ha vist, no? Doncs
s'ho torna a emportar tot. Està clar.
Els projectes que hi ha hagut a la costa, com la Platera, el Ter, o les platges que queden més o menys verges, com els Muntanyans, o en determinades zones, que passa el temporal, se'n va i la platja es regenera de manera natural. Però allà, on s'ha transformat, és evident que hem entrat a la dinàmica de tornar a tirar-hi terra, perquè és una cosa molt important.
Bueno, avui hem volgut parlar amb en Carles Castell, doctor en ecologia i col·laborador del CREAF, per parlar d'aquestes piles de pedres a la platja o al bosc, que es diuen els caramulls. Que sapigueu que no t'enganyis, que els caramulls de pedres ni són bons per tu ni per la biodiversitat. Així que, sisplau, no en fem, perquè no hem de fer coses inconscients que facin perillar aquest ecosistema. Carles Castell, ha estat un plaer. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después sido todavía peor.
No ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal le pilló el grano.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Hoy tengo el inmenso honor de poder anunciarles la llegada de Nacho Cano. Nacho, muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca, pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos, es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil y los ordenadores es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Atenció a l'anunci, eh? 2.000 euros al mes per tallar pernil. Una feina, per cert, cada cop més demanada. La demanda de pernils als països asiàtics i també a Austràlia, on s'han d'exportar tallat en safates, ha fet que la figura del tallador sigui cada cop més imprescindible. I jo, si ets a parlar de pernils, si ets a parlar de talladores, òbviament en tinc una i de les millors, que és la Sílvia Pou, talladora de pernil i també propietària de l'empresa que es diu Silvarita. Sílvia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, però parlar de pernil a aquestes hores, escolta'm, se'm fa la boca aigua, és normal, no?
Sí, sempre ve de gust a totes hores, eh?
És un producte boníssim i a més del país. Sílvia, com es fa una persona talladora de pernil? Com neix un tallador de pernil?
Buf, esclar, pot néixer de moltes maneres, no? Jo, en el meu cas, sí que a nivell familiar ja tinc una mica d'arrel, I vaig començar a tallar fa uns 6 anys, una mica de casualitat perquè no havia agafat mai un ganivet, i vaig començar des de zero.
Hi ha escoles? Hi ha llocs on t'ensenyen a ser tallador?
Jo quan vaig començar no coneixia gaires llocs, sí que vaig fer un curs, però clar, amb un curs d'un dia de 8 hores, doncs no... He capat alguna noció, però no... No n'aprens molt. Llavors, jo el que vaig fer, vaig anar a una fàbrica, em vaig estar 15 dies allà, 9 hores cada dia, per intentar doncs, aprendre i millorar. I a través d'això doncs, he estat amb alguna sala blanca, amb algun bar a preparar esmorzars al matí per intentar practicar i millorar, perquè, clar, al final practicar a casa és una mica car, no?, si has d'anar comprant pernil.
I tant. Va arribar un moment en què vas pensar, escolta'm, això és molt dur, tinc el braç destrossat, perquè imagino que tantes hores tallant, això deu fer doncs, una mica de golletes, almenys, no? Vas pensar, mira, passo d'això, que no ho veig clar.
Sí, jo vaig tenir molt clar des del principi que és una feina molt dura, perquè al final és una repetició, tota l'estona estàs fent el mateix moviment, i al final veia persones més grans que també feien això i que doncs tenien ja moltes lesions a nivell de braç, espatlles, cervicals i tot això.
Uh-huh.
I aquí vaig veure que dic, vale, està bé per una temporada, però no vull això doncs tota la vida, no? Si puc triar, doncs em vull decantar cap a una altra cosa, que en el meu cas doncs vaig buscar més l'opció de fer esdeveniments.
Uh-huh.
Que també hi ha un desgast, però potser no és tan repetitiu. Uh-huh. i vaig decantar-me una mica cap aquí.
Què s'ha de tenir per aquesta feina? Més manya o força?
Tenir bones eines.
Ben dit. Sobretot
tenir bones eines, els ganivets sempre molt ben esmolats i traça. Llavors, força també, al final, inconscientment, jo n'acabo fent, perquè n'acabes fent, però si tens bones eines, la cosa millora molt.
Uh-huh. Hi ha poques talladores dones de pernil?
Som poques, som poquetes. Per sort, cada cop n'hi ha més, i sí, però sí, són poquetes.
Quina part important té el pernil, la cuixa? Quina importància té? Perquè imagino que no tots els pernils són iguals, no? N'hi ha uns que deuen ser més fàcils de tallar que d'altres.
Clar, depèn del tipus de pernil. Al final, més o menys la forma sempre acaba sent la mateixa, però bueno, depèn de quin tipus estàs tallant, doncs, o la curació també hi fa, no? Si és més curat, si és més tendre. Si és un pernil més bo, els ossos sempre estaran més estilitzats, llavors, bueno, sí que té a nivell de forma sempre més o menys és el mateix, però bueno, sí que canvia una mica el tema si és un pernil de més qualitat o de menys qualitat.
És cert que hi ha demanda, molta demanda de talladors de pernils. Deia jo abans que els països asiàtics i també Austràlia, on s'han d'exportar tallats en safates, perquè no es poden enviar sencers, òbviament, ha fet que aquesta figura del tallador sigui cada cop més imprescindible i arribant fins al 2.000 euros al mes. Això és cert?
Sí que falten talladors, perquè sí que cada cop hi ha més demanda i són pocs talladors. El dels 2.000 euros, clar, això és molt relatiu. Jo sempre dic, no? Depèn. O sigui, depèn de les ganes que... Perquè això normalment no és que et contractin, almenys els casos que conec i les fàbriques que conec, no és que tinguis un sou fixe i cobris 2.000 euros al mes, sinó que normalment contracten autònoms i doncs cobres en funció del que talles. Com més sobres de pernil tallis, més cobraràs. Llavors va una mica en funció d'això dels objectius que tu aconsegueixis.
Ah.
Per tant, aquests 2.000 euros potser els pots tenir si
talles molt, no?
Exacte, com més ganes tinguis de tallar. Vull dir que va una mica així, que a vegades el titular és molt temptador, però
clar,
bueno, també t'ho has de guanyar i no regalen res enlloc.
Imagino. Sílvia, el fet de ser talladora de pernil, ja m'imagino, sobretot quan arriba l'època de l'any quan més la gent regala pernils, tot i que el pernil no té estació de l'any perquè estan bons a qualsevol època, quan arriba el Nadal, m'imagino que tothom, Sílvia, pots venir a tallar-me? Sílvia, pots venir a fer allò? Deus estar molt sol·licitada, no?
Clar, jo tinc com dues èpoques de l'any molt fortes. Una és el Nadal, que sí que, a part de tallar pernil, doncs també faig suats de Nadal per a empreses i particulars. I llavors, a més, doncs molta gent que els hi hagin regalat pernil sí que em demanen que els hi talli, no? Jo a casa tinc, bueno, a casa, a la meva oficina tinc una petita sala blanca, llavors puc fer això, o puc tallar les espatlles o els pernils de la gent que m'ho demana. I llavors l'altra part de l'any molt forta, sobretot, és primavera, bueno, i fins ara a l'octubre, més o menys, que és l'època dels casaments, que clar, que treballo tots els caps de setmana i faig tot tipus d'esdeveniments.
Molt bé.
Sobretot casaments, però bueno, moltes fires, bueno, també viatjo fora, de tot.
Molt bé. Sílvia, dona'm tres consells per tallar bé el pernil. El principal és la col·locació del pernil a la fusta aquella per tallar-lo, perquè sempre diem, com el poso? La part gruixuda amunt, avall? Aquest és el primer dubte.
Clar, clar, això depèn de com el vulguis consumir, no? De la rapidesa en què el vulguis consumir. Si és d'un consum ràpid, doncs el pots posar pota amunt, per exemple. Si el vols consumir a poc, jo si el tingués a casa el posaria pot avall perquè és la part que sempre està més curada i la consumiré abans i la part que està més, més tendra, diguem, aguantarà més, que és la part de sota. Però bueno, això cadascú té les seves teories, això sí que és veritat.
I es talla de dalt, d'amunt avall o d'avall amunt?
Normalment de dalt a baix, o sigui, de dalt cap a mi, tot i que després també depèn de la zona per esquivar els ossos i tal, doncs sí. Tallem en sentit oposat a nosaltres. Uh-huh. Bueno, això per explicar és una mica complicat, és més fàcil quan
entenc,
ho veus.
Entenc. Bueno, i ara et faig la pregunta típica que sempre ens trobem amb el dubte de... Quan he tallat el pernil, què faig? Poso un tros de greix a sobre del pernil o poso un drap de cuina?
Un drap de cuina directe al producte sí que potser a vegades et pot deixar el que és una mica de teixit, no? De partícules o així. Llavors el que recomana, si es pot guardar una mica del greix, es posa sobre el pernil, una mica de film i sí que després doncs, un drap per evitar la llum. Però, bueno, si es té una mica de film, amb això tan sols hi ha... I si es consumeix més ràpid, doncs no s'haurà de protegir tant.
Molt bé. Escolta'm, Sílvia, la qualitat del pernil envasat al buit és la mateixa que si el tallem al moment?
Jo crec que no. Clar, tallat i menjat al moment sempre té molt més sabor que si se'n va al buit. Però, bueno, a vegades és inevitable i s'ha de fer.
Bueno, per la gent que ens estigui escoltant, Sílvia, que a mi ja se m'ha fet la boca aigua, perquè a més jo soc gran menjadora de pernil, i a més del bo, si pot ser del bo. Sílvia, on adrecem aquestes persones que vulguin fer d'aquesta afició una professió de futur? On els recomanaries que anessin?
A veure, avui en dia per internet per sort es pot trobar bastants llocs i jo conec algun... Tinc companys que fan... que donen algun tipus de formació, però sí que no és fàcil trobar una escola específica que te n'ensenyi o... Sí que a vegades doncs, hi ha empreses que venen pernils que, a més, fan formació. Això sí que és cert.
Doncs Sílvia Pou, talladora de pernil, l'empresa Silverita, no m'estranya, que s'hi ha posat aquest nom. Gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona, perquè poques dones hi han com a talladores, però la Sílvia és un gran exemple de que també és un món per les dones. Sílvia, gràcies, i si menges pernil, que aprofiti.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Ciao.
Una abraçada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un cop més parlem amb els amics de Mundo Natural, parlem de salut i parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Vamos a hablar de Simbioline Megaflora, un producto para echar una mano a tu flora intestinal. ¿Por qué es tan importante mantener saludable nuestra flora intestinal?
Hay muchos procesos que dependen de la flora intestinal, muchos subproductos, mucha interacción a nivel del intestino. Por ejemplo, cuando la flora intestinal funciona bien, hay dinamismo a nivel del intestino, garantizamos el 80% de nuestras defensas. Eso es interesante. Todo lo que viene a nivel de las mucosas, toda la competitividad contra bacterias, hongos, levaduras, protozoos, a nivel del intestino, depende de la buena flora intestinal, del equilibrio de la flora intestinal. Cuando hablamos también de nervios, tenemos que fijarnos en la flora intestinal. Fíjate que a nivel del intestino nosotros fabricamos el 85% de la serotonina, GABA y dopamina que necesita nuestro organismo para fabricar estabilidad. Es decir, que las bacterias amigas también nos controlan y nos regulan la situación emocional. Tiene mucho que ver con el metabolismo. Y ni te cuento de la digestión y el sistema digestivo. Tolerancia, absorción, evitar producción de gases. Y también el tránsito intestinal. Esos problemas de estreñimiento están asociados también a un desequilibrio de la flora intestinal que no garantizamos ácidos grasos volátiles, acético, propiónico, butírico, para mejorar todo lo que es la energía y el dinamismo del intestino. Fíjate lo importante que es la flora intestinal. Mal empleado el término flora, porque no son vegetales, realmente son bacterias, son células vivas, y por eso hablamos hoy en día de ecosistema intestinal.
Ecosistema intestinal, lo conocemos como flora intestinal, pero es verdad que igual el nombre no es el más adecuado, sería ecosistema intestinal, importante para la salud, y ahí es donde actúa Simbioline Megaflora. ¿Cómo actúa en nuestro organismo?
Pues mira, muy interesante, utilizamos bacterias de origen humano. Si no son de origen humano, para los humanos no valen. Tienen que garantizar, Cruz, también que atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Por eso utilizamos bacteria con pared celular estandarizada y reforzada. Y además, esto lo demuestra que tiene estudios de adherencia, que se quedan en el mucoso del intestino, y además que tienen no solamente los estudios de adherencia, sino estudios clínicos de efectividad. Todo esto son garantías que nos dicen que Simbioline Megaflora es un producto efectivo para trabajar las principales causas de desequilibrio de la flora intestinal.
¿Cuál sería el mínimo que hemos de ingerir al día para mantener ese ecosistema sano?
Pregunta interesante. Menos de 15.000 millones de microorganismos vivos, no hacemos nada. Máximo podemos hablar de unos 40.000, 50.000 unidades formadoras de colonia, millones de unidades formadoras de colonia por cápsula. Nosotros garantizamos 35.000 millones de microorganismos vivos. Ya estamos hablando que con una cápsula al día tenemos el efecto deseado. ¿Y el tiempo? Pues depende de la situación de cada uno. Se han hecho estudios y se ha comprobado que hay personas que en 90 días, en 3 meses, han resuelto el problema y otras personas que tienen una situación tan aguda han necesitado hasta 10 meses para equilibrar la flora intestinal.
O sea, digamos que sería una cápsula al día y el tiempo sería en función de lo agudo o grave que puedas tu problema que tengas con el ecosistema.
El intestino avisa, hay que escucharlo. Cuando se van los síntomas, podemos parar el producto. Si los síntomas continúan, gases, estreñimiento, nervios, inmunodepresión, pues entonces tienes que continuar.
Me ha gustado esa frase, el intestino avisa y hay que escucharlo. Cierto, y Simbioline Megaflora nos va a echar una mano a que el intestino esté contento, por decirlo de alguna manera. Mantener nuestra salud, el ecosistema intestinal que es tan importante para nuestro equilibrio. Ya sabéis que podéis encontrar este producto, podéis llamar al teléfono de Mundo Natural al 91-446-0000, 91-446-0000. Podéis encontrarlo en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés o también en su web parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 52 53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els darrers 5 minuts de programa, abans d'arribar a les dues, tots són per ella, per la Marta González Peláez. Marta, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse, i bona tarda a tothom.
Igualment. Escolta, m'he començat el programa anunciant que avui parlaríem sobre el tema dels uniformes. Podíem ampliar-ho no només als uniformes escolars, no, Marta?
No, clar, perquè els uniformes són importants a moltes professions. Identifiquen i diferencien pues, la classe social moltes vegades i els rols, no?
Uh-huh.
Això ja des del principi de la història de la humanitat. Pues, bueno, pues, la gent es vesteix d'una determinada forma per poder, primer, comunicar a què es dedica i comunicar què fa, no? I, a més, moltes vegades és per advertir pues, els bombers, per exemple, els enfermers, els metges, els mecànics, molta gent que té unes professions que sempre van uniformats, no?
Uh-huh.
Policia. I què passa amb els uniformes? Amb els uniformes fan que nosaltres, primer, preserven del millor, pues, per exemple, les enfermeres i els metges, pues, perquè no estaquin i no... És una manera de portar una roba quan tu estàs treballant, que no sigui la mateixa roba que tu portes al carrer,
uh-huh.
d'una banda, no? Els bombers, doncs els bombers que porten una roba que és especial, que és ignífuga, que és especial per poder exercir la seva professió. I nosaltres, quan veiem una persona vestida de determinada forma, ja sabem què és, no? O sigui, ja ens comunica què és. Això per una banda. I després, en quant a l'uniforme, avui has parlat de les famílies numeroses, no?
Exacte.
Doncs els uniformes van molt bé per les famílies numeroses. No només per les famílies numeroses, sinó també per tothom. Perquè estalvien molts diners. No és el mateix comprar un equip de dos, per exemple, dos uniformes pels nens, els nens o les nenes, que tenir pues, un armari pues, més o menys ple de roba, que a més ja saps que quan la gent, o sigui, sobretot els nens i els adolescents, es vesteixen amb roba de carrer, pues mai tenen prou, no?
Uh-huh.
Això, que és la tendència, que no sé què, llavors si porten un uniforme, l'uniforme primer estalvia molt de temps al matí, perquè què passa? Que ja tens la roba pensada i no has de pensar què me pongo, no?
I no existeix aquella discriminació entre els nens, no? De que un porta una marca i l'altre no.
Efectivament. Iguala, és una qüestió d'igualtat, a més, eh? O sigui, igualtat en el sentit aquest, no? De que, bueno, hi ha el dress code aquest que marquem, però és important perquè també si els nens donen una sensació també de pertenença i una publicitat dels centres on estan estudiant, no?
Uh-huh.
També hi ha diferents estudis que diuen que el portar uniforme han baixat molt les agressions.
Efectivament.
Això està en uns estudis que s'han fet a Estats Units i a Austràlia, i això és important. Redueixen la violència i el bullying.
Clar. I a més, evita, la Marta, l'exhibició d'insígnies i de colors amb els que les pandilles solen identificar, no?
Efectivament. Llavors, tot això és important perquè sembla que no, però això disminueix. I més, mentalment, això s'interioritza i llavors els nens ho tenen molt... O sigui, ja ho tenen assumit, no? I això pues, fa que hi hagi una discriminació molt menor en tots els sentits, no?
Uh-huh.
I que és iguala. Llavors, això, per exemple, l'aportació d'armes també els assaltaments als col·les, tot això fa que la gent, i també els delictes sexuals, eh? O sigui que hi ha moltes avantatges en quant si no es porta uniforme. Uh-huh. Això sembla ser que està molt comprovat i és així, eh?
Doncs la importància dels uniformes. La veritat és que depèn de quin uniforme ens agrada més o menys, eh, Marta?
Home, clar. Que també tens tota la raó. Hi ha uniformes que són horrorosos, no?
Sí, sí, però hi ha d'altres que motiven i molt, oi? Escolta, sí, Marta...
Ara que hi ha aquest tipus de roba una mica més... O sigui, es pot adaptar a les tendències.
I tant que sí, i tant que sí, tant que sí. No han de ser tan rígids, no han de ser tan rígids. Marta, espero i desitjo...
L'americana amb els quadres així tipus anglès, no. Una mica més...
Certament.
Una cosa una mica més...
Marta, ha estat un plaer parlar amb tu. Arribem a les notícies de les dues. Espero escoltar-te i tenir-te a prop ben aviat. Gràcies.
Molt bé.
Una abraçada. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Ara, les notícies.